A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
I bé, molt content personalment, i jo crec que per a tothom aquí que mos escolta i pels qui mos escolteu després en el podcast, perquè bé, ha arribat l'estiu, el nostre segon convidat té una miqueta de més de temps i això li vam demanar, escolta, ha arribat l'estiu, prepara'ns un dels teus especials. No sé si sabeu de qui esteu parlant, si veieu amb entusiasme, si ja ens coneixeu, és possible que ho endivineu. Ell és en Santi Ramírez d'Arnau i tenim aquí un en si bemol. Santi, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Com estàs?
Bon dia a tothom. Molt bé.
Molt bé.
Ja aquí, d'acord. En este temple estiu.
El temple estiu, no sé si tens previst marxar en algun moment.
Sí, haurem de fer alguna escapada a veure la família i tal.
A la família, coses. Xàtiva, per tant no t'escaparàs a la calor. No sé si tenies previst alguna escapada a latituds més fresquetes.
Intentarem, però no sé si seran més fresquetes o no.
Bueno, sí, en fi. Quarta onada de calor, encadenem onades de calor aquest estiu, és una cosa inaudita, realment. En fi, en qualsevol cas, tu mos portes, diríem, una de les solucions, una dels antídots a la calor, que és l'aigua fresqueta. No sé si està molt fresqueta, però avui et dediques al aquest en si bemol. Ara ja portàvem un temps sense un programa d'aquests, a la mar, no?
Sí, la mar com a tema, la mar com a fil conductor de lo que són aquestes peces que tant t'ha inspirat, perquè és tot un món, o sigui, podríem fer 10 programes de tot el que ha inspirat la mar als compositors, des de música clàssica a música moderna. I bé, no? Si voleu, comencem una mica la primera peça d'en Félix Mendelssohn.
Va d'escoltar música, això. Vinga, som-hi.
Bueno, estem escoltant l'obertura de Les Hèbrides de Félix Mendelssohn, que està basada en els paisatges, no? d'aquests paisatges d'Escòcia, de lo que són les illes de les Hèbrides. En Mendelssohn va fer un viatge i cap al 1830 i allí es va inspirar per fer lo que és tota una peça orquestral que es diu la Ruta del Fingal, que és una zona d'allí, i es veu que la melodia de lo que són les Hèbrides pues, va ser quan estava allí i bueno, va fer tota una peça recordant un poc tot aquest ambient. És una peça com es fa molt en el romanticisme, que escoltarem un parell de peces del romanticisme avui, i és una peça molt en el que és l'ambient, no? Veurem en aquestes peces molt la pujada i baixada de la música, els crescendos, diminuendos, i una de les recordatoris és el que són les ones de la mà, no? O sigui, d'aquestes pujades, aquests colps d'aigua i tal, o sigui, tindrem molt d'això en aquestes peces.
Aquestes illes al nord d'Escòcia diuen que són doncs, bastant bueno, inhòspites, no hi viu gent, però en fi, som un clima dur, amb temporals, fred, i això sí, molt polides, diuen. Ell, Mendelssohn, era nascut a Hamburg, que en vam parlar l'altre dia, dels Beatles d'Hamburg, i una ciutat doncs, amb molta presència musical. I hi ha un llibre, jo vull recomanar un llibre, que es diu Mendelssohn en el Tejado, d'un escriptor txec que es diu Jiří Vejl, que és una història real. La catedral de Sant Vito, a Praga, tenia una estàtua de Mendelssohn. I durant l'ocupació nazi, els nazis no volien a Mendelssohn perquè era jueu. I van dir tota una trama real, basada en fets reals o molt real, de com els nazis van voler llevar aquella estàtua de Mendelssohn de la part alta de la catedral de Praga i és molt, molt xulo. En qualsevol cas, sí que, escoltant la peça, sí que afines doncs, aquest balanceig, no?
Sí, hi ha com un balanceig constant, sí, sí, de ah. La música.
Puja, Àlex. Aquesta cosa intensa, que de cop i volta es torna intensa, no? Aquesta que tu dius, no? Crescendo, diminuendo, és molt del romanticisme, no?
Sí.
Molt intensos, no?
Clar, és lo que són els canvis aquests, utilitzant el que és ja el coneixement de la gran orquestra, no? Que ja tenien tots els recursos al seu abast, de trompetes, de percussió, de tota la corda a tope, pues, claro, te dona aquestes ferramentes, no? Per poder fer aquests canvis, no?
Molt bé.
Si voleu, passem endavant, un altre exemple, una miqueta, avancem una miqueta en el temps. Ara me n'anem a Rússia i me n'anem amb en Nikolai Rimsky-Korsakov, vale? Això és del final del segle XIX, i bueno, és una obra també inspirada, però inspirada en contes, és inspirada en l'obra de Xerezade, val? I bueno, ens evoca el que és el nom d'aquesta peça, no? El que és la en Simbad i la seva barca, val? Dels contes de les mil i una nits. I bueno, simplement Nikolai Rimsky-Korsakov al final sí que es veu en tema d'un personatge i d'un altre, però ell va dir, mira, tu el que has de fer és escoltar la música, imaginar-te un ambient mariner, no? de en el barco, en el que són les històries en general. No fa falta que siga tot un fil conductor d'una història contada amb música. Però bueno, escoltam. Aquí és un clar exemple, no? També, no? de l'orquestra romàntica i de les seves possibilitats. I bueno, una miqueta comentar això, no? que en el que és l'època del romanticisme, el que és la temàtica exòtica d'aquell moment, no? de lo que són històries tant com siga de lo que són el llunyà Orient com Amèrica, com terres, són temàtiques que agradaven en aquells autors. Ja veus, Rimsky-Korsakov, rus, pues bueno, pues, saps, es llegien els llibres i a partir d'ahí, a partir de pocs de coneixements de lo que són les escales musicals o la música que els hi arribava que podria ser això, ja s'inventaven les seues coses i les seues històries musicals, no?
Mm-hmm. Curiós, no? Era com, d'alguna manera, una fantasia, no? Deixant ser fantasies més que d'un coneixement objectiu clar sobre una àrea o sobre una cultura musical, no?
Exacte, sí, sí. La cultura musical, la cultura de l'orquestra clàssica i del coneixement clàssic d'orquestrar, de composició clàssica, i a partir d'això, clar, ells havien de donar també la música a un gran públic, no? de concert, de grans sales de concert, i era això, també el que volien era fer una música que tingués el seu públic.
Clar, històricament, Rússia ha mirat sempre més cap en terra. Després sí que, quan la Unió Soviètica, doncs, es converteix en una potència política i militar, doncs també té una marina important, no? I per descomptat, doncs, a submarins i bueno, una armada. Però tradicionalment, en fi, els grans mariners sorgien d'altres bandes, no?
Hi ha moltes peces de lo que és el nacionalisme rus que parlen estan ambientades amb el que és la Rússia, no? Les estepes de Borodín i totes aquestes peces que hi ha, que són més de terra.
I fins i tot la literatura russa. També no n'hi ha massa, doncs, que giri al voltant, doncs, de la mà. O... Uh-huh. En fi, escolta, Àlex, si tu com a home de música, com a llicenciat en música i professor de música, si vols dir la teva, endavant, eh? Prepara't el micro i també senta't lliure per opinar.
O sigui que... Li tenim unes preparades a Àlex, també.
Ah, sí?
Hem pensat en ella avui,
en
també.
En piano?
Sí, clar.
Molt bé. Vinga, va, anem per la següent o què?
Sí, vinga. La següent es diu La Mer de Debussy.
Sabia que la posaries, aquesta.
És que és una de les obres, o sigui, paradigmàtiques de lo que és aquesta temàtica. O sigui, és una de les grans obres orquestrals de la història de la música. I va ser una obra que va marcar molt. És una obra de principis del segle XX, es va fer entre el 1903 i el 1905. I també és una qüestió de vocació de lo que és la mà, però en estat natural, val? O sigui, de lo que podria ser i lo que en Debussy es va imaginar a partir de no d'estar ahí present la mà, sinó ell, quan va composar aquesta peça, ja estava en terra endins, en França no me'n recordo ara, però no estava. Però què és això? Que és simplement una vocació dels seus records de la mar i el que podria ser la mà en música.
Vinga, va.
Aquesta es diu, aquesta peça té tres peces, o sigui, tres parts, el que és l'obra en si, i aquesta es diu Diàleg del vent i del mar. O sigui, ens hem d'imaginar una mica aquest diàleg entre el vent i el mar.
Molt bé.
Bueno, és una peça que en total crec que són uns 30 minuts i és molt recomanable, molt recomanable d'escoltar senceres tres moviments i bueno, per tenir un poc també una peça, diguem, més actual. Perquè...
Actual, no? Les avantguardes del canvi de segle, aquesta música impressionista... Molt diferent al romanticisme, no?
Sí, i és que Debussy sempre, jo crec que des de que va sortir Debussy sempre ha sigut influència per a molts de músics i compositors, siguin tant en música clàssica com en música en el jazz, per exemple,
claro.
Va ser una influència grossíssima per lo que és el tractament de lo que és l'harmonia i dels instruments, o sigui que...
És aquesta època com aquests músics que fan de pont, no? Fins a... que parla molt bé aquell l'autor del llibre aquell de Restis Nois, es diu? Sí, em sortirà el... bueno, a buscar la referència, però que parla d'aquest d'aquest temps, no? Entre a principi del segle XX i fins que el jazz es consolida, no? Doncs com hi ha una sèrie de gent en el món de la música clàssica, doncs que... Uh-huh. Que pavimenta el camí, no?
Sí, a més, el Debussy va ser un trencador amb això, no? O sigui, aquesta peça, per exemple, és molt complicada de tocar. No és que tu vas seguint la partitura i hi ha una mètrica i una rítmica seguida, no. Està tota plena d'avenços i de retardandos, no? I de coses que vamos, ho fa realment... complicat, no? Referent a la música que ja havia escrit anteriorment molt més quadrada i molt més previsiva, no? En aquest sentit, no?
Mireu, el llibre que feia referència es diu El ruido eterno, en anglès es diu The Rest is Noise, però es diu El ruido eterno, escuchar el segle XX a través de la música, i és a l'Àlex Ross, una autoritat a nivell de crítica musical. Molt bé, de Debussy o Monanam?
Sí, Monanam ara a Anglaterra, ara estem avançant en el temps en la música un poc més clàssica, no? Més sinfònica. Monanam a 1945, el senyor Benjamin Britten, que la veritat és que també m'agrada molt. Mira, això són els 4C Interludes de Benjamin Britten, que està tret, són quatre peces musicals extretes de lo que és la seva òpera Peter Grimes, ¿vale? Que simplement està ambientada en un poble mariner de la costa d'Anglaterra i bueno, hi ha una història a partir d'un pescador que vol enamorar a la mestra de l'escola del poble, i hi ha tot un drama per mig, no? Com sol haver en les òperes. I el senyor Britten va agafar quatre peces que va utilitzar com a interludis, o el que és canvis d'escenari i tal, i ho va fer com una suite. I aquesta és la segona part d'aquesta suite, que es diu Sunday Morning. En Britten vam estar parlant, me pareix que va ser el darrer programa, perquè em sembla que enguany es feia el 100 aniversari del seu naixement o una cosa així. I bueno, la veritat és que és un compositor super recomanable també. Té una peça molt coneguda, que és la guia per a joves, la guia d'orquestra per a joves, però després té el seu Rèquiem, que és espectacular, que crec que el van tocar en Madrid també enguany. I aquestes peces que bueno, que estan superbé. Posem l'altra que teníem mentre que parlem, que es diu La Tormenta, i justament també parla de lo que estàvem parlant.
De vegades tinc la sensació que inconscientment, quan parlem de música clàssica, posem una frontera imaginària amb el segle XX, no? Com si en el segle XX la música clàssica es reduís a les vanguardies o alguna cosa més. I en Benjamin Britten està just en el límit, no? Perquè de música clàssica i d'òperes i de sinfonies no s'han anat fent tot el segle XX, però pareix com que han passat una miqueta... han sigut avançades i sobrepassades i diríem arraconades a l'ostracisme per tot l'altre tipus de música popular que s'ha desenvolupat al segle XX, no? I en Benjamin Britten està allí, no? El veiem com... És música clàssica, perquè ho estem escoltant, però està ja ben entrat al segle XX, no?
Sí, sí. Ell té coses un poquet més dures, no? Més dures, diguem, de qüestions atonals i coses d'aquestes, però sí que és veritat que és una música que totalment... per un públic molt, molt general, no? O per una cosa que dius, bueno, està molt bé per un concert que puguis trobar i mesclar amb Beethoven, o, no, per exemple, no? Però sí, és
un... Estan els programes, els auditoris, sí, sí, i de qualsevol palau de la música.
Sí, sí. I, bueno, i és un autor que damunt és això, que darrerament se li està donant més a conèixer de per, bueno, aprofitant, no?, la onomàstica i tal, però que jo sé que per Anglaterra se li venera. O sigui, en el que és en Gran Bretanya en general se li venera i se li fan festivals al seu nom i tal, o sigui, és una persona molt reconeguda.
Sí, però si hi ha un tipus de música clàssica ja de més del segle XX, no? Que ja té aquesta preqüela de la música de bandes sonores, no? Aquest tram que escoltàvem és molt d'un moment d'acció d'una banda sonora,
sí, sí,
d'una pel·lícula dels anys 40-50.
Te pots imaginar talment una pel·lícula que estigui... coses, acció que estigui succeint.
Passa amb Holst, també, amb Gustav Holst, també ja és música com que... Jo penso, hòstia, John Williams escoltant molt,
sí, sí,
Gustav Holst.
Sí. I aquest també, per exemple, també. Te podries fer una similitud amb John Williams també, perfectament, sí, sí. Anem a una peça molt d'avantguarda que vaig escoltar fa uns anys.
A veure.
Vale? D'un senyor suec que està viu encara. O sigui, això ja te pot... Però bueno, la vaig trobar superinteressant. Es diu Sirenes, no? Està basada en el que és el cant de les sirenes, d'ara que estem en la pel·lícula aquesta de l'Odissea i tot això, no? I d'un senyor que li diuen Anders Hilborg, que bueno, és un compositor reconegut, que se li encomanen les grans orquestres del món, li encomanen peces per a gran orquestra, i aquesta és una peça que està feta per a dos sopranos, cor i gran orquestra. I bueno, sobretot és la qüestió d'efectes i de tractament de l'orquestra, d'ambients que provoca, i hi ha una part cap al minut, si volem adelantar un poquet, Àlex, més que res perquè és molt significatiu, cap al minut dos i mig, que surt el cant de les sirenes, no? I la veritat és que una de les coses bones que té la música orquestral de contemporània és la infinitat d'efectes i de com fan canviar el so de l'orquestra, no? I la veritat és que aquesta peça és molt, molt significativa en aquest sentit.
Clar. Podrien ser les sirenes, que canten Ulisses, et podria dir.
Al principi sentien com unes veus, no?, que són com les veus, no?, que l'anaven atraient, no? I
ara que estem parlant tant de l'Odissea, no?
Sí, sí, sí. No, aquesta peça li va molt bé, li va molt bé. I bé, és un poc això, no?, els ambients. Clar, aquí sentim una mica una part, no?, aquesta peça dura uns 30 minuts. I la veritat és que, clar, els ambients que crea i després hem de tenir en compte que gran orquestra, estem referint-nos pues això, no? 40 instruments de corda, o més dos, tres trompetes, dos, tres trombons, tuba, tota la... O sigui, i això, més gran cor, més un cor mixt, cor gros, vale? Més tot el que hi havia... clar, hi ha moments de fortíssimo d'aquestos que te posen la pell de gallina.
Això no és per a tothom. Hi ha gent que potser de vegades rebutja aquest tipus d'evolució de la música clàssica, la música culta, per dir-ho d'alguna manera, i però qui li agrada, no? aquest misteri, aquestes tensions, aquest música ambiental, d'alguna manera, que et genera doncs, estats d'ànims concrets, és un gaudi, no? Una fruïció brutal, sí, sí. No?
Aquestes peces de logo són això, és molt interessant per veure música contemporània, escoltar música contemporània i que realment vegis que és interessant.
Bueno, Àlex, tu què dius? T'interessa aquesta evolució de la música contemporània o no?
M'interessa, però m'interessa més teòricament. Vull dir, és molt interessant com va evolucionant tota la música contemporània i ja des de Schoenberg mateix que va dir... Tonalment ja està tot fet. Vull dir, després de Wagner va estudiar i va dir vaig inventar noves coses. I és interessant per el que implica el poder experimentar al segle XX, que va ser un segle d'experiment musical constantment, encara que siga la música més clàssica. I bueno, no és la que més m'agrada d'escoltar, però sí que més interessant.
Molt interessant, sí, sí. Doncs sí, és una manera, no?, des del punt de vista d'algú format en la musicologia, en la música, en algú que ha fet conservatori, dir, potser no m'interessa tant, però sí veure les costures, veure l'arqueologia, diríem l'esquelet de la música, moltes coses que la resta, que no tenim formació, doncs ens escapen, no?, doncs... Ells ho poden mirar des d'aquest punt. Vinga, anem a la següent.
Anem ara a un bloc de quatre peces de piano que estan un poc com a relacionades, els seus compositors estan relacionats amb el que és el minimalisme, sense ser un minimalisme pur, d'acord? La primera es diu Leonde, de Ludovico Einaudi, i és una peça del 1996, d'acord? ¿Vale? Inspirada en el llibre de Waves de Virginia Woolf transmetent una mica aquesta idea de les ones de la mà. Aquesta música que té referència, no?, com el minimalisme, és per això, perquè la repetició de lo que són d'alguna seqüència rítmica, alguna seqüència harmònica, que va canviant a poc i, bueno...
Fa gràcia perquè Virginia Woolf, com a autora literària, no és mica dolça. És una passada com escriu, però és dura. I això, en Audi, sempre endolceix una miqueta. És música que podem dir que pot agradar a tothom, no?
Sí, sí. Bueno, sí. Música molt agradable, la veritat és que...
Per estudiar, música... Quan poses a l'ordinador música per estudiar, per treballar, et surt en Audi, sempre. Sí.
Ara, per exemple, un altre... Si voleu, passem un altre exemple actual, no? En Jan Tiersen, no? Una altra peça...
Mira, el vam tenir aquí, Formentera.
Sí, sí, sí. Basada en també una platja, en Porthgoret, de la Bretanya. I, bueno, una peça també molt en aquest estil.
Thank you.
Aquest senyor va ser el compositor de la banda sonora original,
d'Amélie,
de Goodbye Lenin...
Aquí la gent va anar al cine esperant a escoltar Amélie, i el tio, clar, amb Amélie han passat 25 anys, amigo, gairebé 30, i el tio ha fet, doncs, molta altra música,
sí.
Potser també, com dèiem, no per totes les oïdes, molt interessant, i clar, la gent va quedar una mica esparverada.
Bueno, és que hi està tota la música electrònica també ficat,
claro.
Però és que és un virtuós també,
sí,
o sigui
sí,
que
sí.
Toca els 50 instruments i va fent els seus experiments també.
Sí, sí, sí. Saps?
Si voleu, passem, parlant de pel·lícules, a una que té també relació amb el mar i també amb el piano. És segur que vos sona.
Home...
Aquesta Alec li sonarà, no? També un clàssic, no?, popular de pianistes, no?
Sí, sí, i a més a mi m'agrada molt aquest tipus de música al piano, la contemporània, que abans ho estava pensant i dic, bueno, tot des de Wagner, que no hi ha res tonal, bueno, això sí que es considera popular o és clàssic.
Sí, sí. Home, aquest... jo penso que va ser com... aquesta pel·lícula és l'any 94 o 93, una cosa així, no? Em sembla recordar el piano, no? Del piano. El
piano, es deia, sí.
I jo recordo que va ser un èxit, no? O sigui, no hi havia èxit instrumental, 93. No hi havia èxit instrumental. I la gent es comprava el disco, no?
Uh-huh.
Recordes com la gent escoltava altres coses, no? Música pop, Michael Jackson, Madonna, tal qual. I a les cases la gent va comprar el piano perquè uh-huh. era tan guapa aquesta cançó, no?
Uh-huh.
Que...
Idò, mira, tenim aquí tres exemples, no?, de compositors que fan música, d'aquest tipus de música, i que és totalment...
Michael Nyman, que també va tenir un temps d'experimentar amb cosa hindú, cosa amb música, uh-huh. doncs, de l'Orient, no? Sí.
Uh-huh.
Però, bueno, una peça ja que ha passat, diríem, a l'imaginari col·lectiu, tothom la reconeix.
Sí, 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 sí. I mira, altres cosetes també parlen de cinema. També, per exemple, te'n recordes la pel·lícula Nàufrag? Eh?
Ai, sí,
que també
sí, sí, ostres tu, se'm va fer llarga.
Pues, l'Alan Silvestri, que va fer la música també de Forrest Gump, pues va fer la música d'aquesta pel·lícula també. I anem passant, o sigui, ja, com t'he dit al principi, hi ha tanta música que podries agafar, no?, com matemàtica a la mà. Una altra que igual vos sona també, per exemple, la de Klaus Badelt, perdó, tota la música que està escrita per a lo que és la, no sé si és tetralogia o quantes ja en duen, de lo que és Els Pirates del Carib.
Ah, d'acord. Vale. Això t'agrada molt. Ja saps que dius que amb la banda municipal me la feies tocar. Vaig tenir un fugaz pas com a pitjor clarinetista. Tinc aquesta, se m'ha concedit aquest títol, pitjor clarinetista que mai ha passat per la banda municipal de Formentera, i aquesta ens feies tocar la peça més coneguda del Pirat dels Caribs.
Bueno,
del Carib.
No hi ha tantes.
Va, puja, puja. Fem molt Vangelis, no?
Sí, Buscant coses de lo que és del Klaus Badelt aquest, resulta que es veu que el Hans Zimmer es veu que el va com a enganxar, no? I varen estar col·laborant junts i tal, i es veu que el Hans Zimmer té ahí la mà posada.
O sigui, sí, també podria ser una mica...
Com a productor i tal, i bueno, o sigui, que n'hi ha molt de treball.
Aquesta cosa èpica, no?
Sí.
Vinga, va, anem per dos temes pop, no?, per acabar.
Sí, anem a acabar una miqueta, bueno, havien... de posar alguna cosa. Podríem haver posat moltes coses també relacionades a la mar, podríem haver posat com una ola, com podríem haver posat Marinero de Luces.
Jo hagués posat però... Facé a la Mer, o sigui, sí. dels Negreses Verdes, que és una banda de Marsella, i que també hi ha una cançó d'això, no?, amb el títol. Però tu has triat un clàssic.
Tenim un clàssic que bueno, no podríem fugir, perquè a més està considerada una de les millors cançons mai escrites i mai cantades. O sigui,
ho és.
Saps? O sigui que, bueno, un... Una miqueta de Joan Manuel Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras.
I ja, bueno, no necessita presentació aquesta cançó, la cançó dels anys 70, però bueno, hiperconeguda. Però bueno, ja que Monanam, Bernat...
A mi m'encanta aquesta cançó, la producció, que és, i ho hem parlat de vegades, la producció típica dels anys 70, que podia ser la producció de l'ombra i la tierra, no?
Bueno,
aquells timbals així...
És que, escolta, resulta que aquesta cançó té arranjaments d'en Ros Marbà, saps?
Imagina't. Ros Marbà, que va ser el que va dirigir, em sembla que va ser el que va dirigir l'orquestra, pot ser que fos ell el que va dirigir l'orquestra en la inauguració dels Jocs Olímpics?
Pot ser, però...
Ara t'ho confirmo.
No tinc...
A la cerimònia original, cerimònia d'inauguració, ara t'ho dic, però pot ser que era un dels grans... homes de la música de l'estat de la segona meitat del segle XX.
Sí, i en els anys 70 va estar fent cosetes d'aquestes, d'arranjaments d'aquestos, i bueno, és això, no? La seva mà es veu allí.
Molt bé.
I bueno, simplement per acabar, ja que mos visiten, crec que és el dia 4 d'agost, no? El grup de La Fumiga, que tenen una cançó també molt coneguda, i doncs res, animar a tothom que vagi a veure-los, perquè crec que és des de les cançons que fan. I una cançó molt, molt, molt d'aquí, no? Molt, molt, molt això, com diu la cançó mediterrània.
I un so molt, molt del País Valencià, no? Aquest,
són d'Alzira, són del meu poble.
Ah, del teu poble.
No, del meu poble no, de prop del meu poble.
Ah, clar, d'Alzira, clar, tu has deixat, Iva, no? Però dic que hi ha un so, podríem dir, propi al País Valencià, tingui vents o tingui gralles, però diríem que els ritmes són... Ja hi ha un so.
Sí, està ahí ficat l'escap enmig, sí, no? Està ficat un poc les sons de trompetes i trombons i tal, i o sigui que... Sí.
Ei,
un
plaer, com sempre, Santi. Bueno, moltíssimes gràcies. Ara pengem aquesta llista de Spotify, també, quan pengem l'espai, i així la gent el podrà escoltar. Gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Mediterráneo.